Fabricació pròpia.
Esteu, molt bona tarda a tothom. Plou a aquesta hora i plou amb ganes, beneïda pluja. Recordeu, per aquesta tarda, sens dubte, paraigua o impermeable, capellina, el que vulgueu, a la bossa o potser ja fora de la bossa. I per començar el programa avui hem triat una efemèride musical. Un dia com avui, de l'any 1952, naixia David Byrne a Dumbarton, a Escòcia. Cantant, guitarrista, compositor, també cineasta i actor escocès. Membre fundador i vocalista i compositor de la banda Talking Heads, aconseguint un gran èxit també a la seva carrera en solitari, a més de col·laborar, que us haig de dir, amb multitud d'altres artistes. Avui em fa 72 anys i comencem el programa amb una de les seves cançons, Nothing But Flowers, dels Talking Heads, una banda que, sens dubte, va canviar el rumb de la història de la música. Esperem també que, d'alguna manera, que les pluges d'aquesta tarda doncs, puguin canviar ni que sigui una mica el rumb de l'estat de sequera. Benvinguts a la tarda plujosa de Ràdio Cel, ràdio de fabricació pròpia. Fabricació pròpia. Tres minuts aproximatoses, molt bé. L'he agafat estornuts ara de cop i volta. Tres minuts que passen de dos quarts de tres de la tarda. Marta Jarque, a la sotsdirecció.
Què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, plujosa, Jarque?
Sí. Quin goig. Érem a la redacció, ha començat a ploure i se sentia aquesta pluja de fons forta, intensa, i tots ens hem abocat a la finestra a veure-ho perquè és una cosa insòlita.
Insòlita i històrica, no?
Sí.
Laura Coromines, als guions. Bona tarda, Laura.
Bona tarda. Avui cantarem, perquè total ja plou, no?
Ah,
escolta'm, jo avui m'he dit, tu, aprofita aquesta tarda per llançar-te a la piscina.
Doncs a mi em sembla
perfecte. Doncs oita.
Cantaràs, eh?
Sí, bueno, cantarem.
Bueno, el dia que canti la Jarque, això també és una altra missió,
no,
eh?
No, jo l'he sentit cantar, molt bona veu, la Jarque.
Depèn del dia. No em sento, avui.
No
em sentiu? Vosaltres em sentiu a mi?
Sí que et sento, sí.
No et sents?
No em sento. Tu em
sí,
sents?
Sí, jo et sento.
Doncs ja, si em
però tu em
si
sents?
Sents?
Jo
no
em sentim. Bueno,
jo a mi no.
Tu no et sents. Bueno, José, la Marta se la sent? Que és la pluja,
no, no.
És la pluja. Exacte. Avui dia de ràdio, sens dubte, d'aquella ràdio, saps? Aquelles tardes. Francisco, Fran.
Jo no em sento res.
Tu no et sents res, no?
No, me sento les piernas.
Bueno.
Estava pensant que el dia que la Laura entri a algun lloc i no soni aquest llit
no
sonor... No, ho trobaràs a faltar. Ara ens fa molta gràcia, però, ostres...
Sí, tu creus, eh?
Catalunya!
Oh, Home, és una molt bona benvinguda. A mi m'encanta, eh? Tant de bo cada dia en arribar a casa aquesta cançó.
Ja ho veuràs, ja.
Ho fa tot més triomfant.
Se li il·lumina els ulls, eh? Només dir-ho.
Ja està bé. Mercè Mondelo i Vanessa Carrasquilla al món digital i en cap de vila que me'l deixo l'home de les targetes. Ui. Des de la producció del directe i en José Matosas i la Paula Moreno al món sonor. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Quants animals tens a casa?
Comptant-me a mi, 6.
Amb Mercè Raga. De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Repassem els programes que jo ja. Repassem els continguts del programa d'avui, com sempre, d'aquí res, alta actualitat amb l'equip del Fabricació, i després farem la digestió, la EJAR, que farà la digestió amb Manuel Sant Romà, que és professor de matemàtiques a la Rovira i Virgili. EJAR, sí. Que en sap molt, eh?
Aquí està.
Però molt, eh?
Aquí està. No sé què preguntar-li.
Alerta.
M'incomoden aquestes entrevistes.
Preguntar-li una real quadrada, així, el tuntun, el volto.
Ja. Que em calculi, que faci, sí, un càlcul
ràpid.
Mental.
Sí. Val.
Va, prova-li. Ell és expert en intel·ligència artificial i ens parlarà d'un avanç molt important, Jarque, pel que fa a la interacció amb els usuaris.
Es veu que sí, et respon ara la intel·ligència artificial.
Era hora. Si no, no és tan intel·ligent.
Però es veu que et sap veure si estàs trist, si estàs enfadada, què et passa.
Ara ja ens acostem al futur, que a mi m'agrada, que són coses espectaculars.
Fa por.
Sí, home, sí. Fa por, però és més futur. Si no, estem allà mateix.
Manuel Sant Romà, avui a la digestiva.
Ho has sentit?
I és dimarts i, per tant, toca donar contrastos. I és per això que avui analitzarem l'actualitat política amb en Guillem Porçals, politòleg i curiós de mena. I a les 4, avui toca cacau literari amb l'escriptor Raül Montilla. Raül Montilla ens ve a presentar el seu llibre Les hijas de la fàbrica. Es tracta d'una emotiva crònica d'una època. Us ho explico una mica de què va el llibre. Doncs explica justament el viatge d'una família, de la seva família, de Còrdoba, a l'exterradi de Barcelona, i permet així seguir la transformació viscuda al cinturó des dels anys 60 i fins després de la ciutat dels llocs. Clar, a les 4 en parlarem amb l'autor de la novel·la. No us ho podeu perdre. Raül Montilla, avui de fabricació. Volen entrar ràpid els del Banc Sabadell, perquè un dimarts en què també us volem parlar d'economia. Els comptes clars aquí al Fabricació. Avui parlarem de la jubilació, gràcies, com dèiem, a la col·laboració de Banc Sabadell. Si teniu alguna pregunta o alguna consulta, ens la podeu enviar ara mateix al WhatsApp del programa, us el recordo. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Una nota de veu i res, si teniu algun dubte que estigui relacionat amb els vostres estalvis, declaracions de renta, inversions, el que podeu fer, doncs, és enviar-nos aquesta nota de veu i provarem de resoldre'l en directe amb els nostres experts de Banc Sabadell. I a les 5, Ciència Avui, amb Joan Anton Català. Passa el Fran.
Que ara em diu Fran. Fran Rivera. Sí.
Què et passa?
Sí. Jo no hi soc del tot, Mercè. No m'interpel·leu gaire perquè va. Vaig derrapant, però...
No seràs un ésser d'intel·ligència artificial i ens l'han enviat avui
ara
aquí...
Ara mateix dubto ser intel·ligent. Sí. Dubto ser un ésser.
No, home, sí que sí.
Dubto de tot, Mercè.
Mira, ara que deies de derrapar, saps què va derrapar aquest cap de setmana? Les aurores boreals que es van veure per la Cerdanya, el Pallars, Terrassa, Jarque, també. Aquesta nit de divendres a dissabte, doncs, varen tenir un episodi històric que recordarem durant molt de temps, i aquest desplegament d'aurores va ser espectacular. No sé si vosaltres vau ser afortunats i el vau poder veure.
Per xarxes.
Per xarxes, no? Clar, els nostres oients, jo també, no sé si ells van ser afortunats o no, però la cosa va ser extraordinària. farem avui, en parlarem amb Joan Anton Català, perquè ell és expert, diguéssim. Va passar això dissabte i a les xarxes socials només Joan Anton Català podia parlar perquè es veu autoritzada amb aquestes coses.
Home, vas a parar.
I avui ens explicarà doncs, justament quin tipus d'aurores vam veure aquest cap de setmana i si aquest fenomen es podrà repetir a casa nostra el més aviat possible. Parlarem, com dèiem, a partir de les 5 i també tindrem en aquest dimarts a la Pi Bernat, que avui demanarà la paraula en ell. I la taula de diàleg, és a dir, amb l'Aleix Cabret, la Joana Justícia i la Roser Pedrós, estaran al final del programa parlant dels temes que ens afecten al dia a dia. I així, d'aquesta manera, arribarem a les 6 de la tarda. Cinc minuts i seran 3:45. Ens hi posem i obrim Realitat Paral·lela.
No havia vist que... que érem a l'aire.
In the air.
In the air, res, sota la pluja. Va, Harke, la realitat paral·lela que ens endinsem avui en aigües, mai millor dit, internacionals.
Sí, perquè queden 4 mesos per l'arrencada de la Copa Amèrica de Vela a Barcelona i la notícia nàutica del dia... Avui la protagonitzen unes bèsties que són la principal amenaça pel bon funcionament d'aquesta competició, l'escamot de les orques Gladys, que diumenge a l'estret de Gibraltar va desplegar tots els seus efectius per deixar fora de joc el primer veler de la temporada. L'atac va tenir lloc diumenge, puntualment, les orques són molt puntuals, a les 9 del matí. L'objectiu, un veler de 15 metres d'eslora, que després de l'ofensiva localitzada, ràpida i limitada de les Gladys, el que es coneix com un blitzkrieg, va quedar tocat i enfonsat, literalment. L'Alboran Cunyac, que aquest és el nom del veler, tenia capacitat per a 12 persones, comptaven 5 camarots i 3 banys, que jo he fet números i em resulta molts banys per 5 camarots i per ser un vaixell.
5 camarots i 3 banys?
Sí.
Potser molts banys per ser un vaixell, però si hi ha 5 camarots, 5 banys tampoc estaria...
Tampoc creus que hi estan, no ho sé, tampoc sóc una experta, eh?
No estarien de més un bany per camarot.
Ah, sí, eh? Però tenint en compte que tu pots, diguéssim, pots fer les teves necessitats directament a l'aigua, perquè
ets
en un vaixell.
Sí, home, però la comoditat d'un iot...
Bé, que sàpigues, Uri, que l'Alboran Cunyac es podia, i dic podia perquè evidentment està completament fora de servei, es podia llogar a Tenerife i, segons l'empresa que el llogava, Alboran Charter, el conyac era l'opció ideal per a les teves vacances si el que t'agrada, evidentment, són les emocions fortes. I és que els dos tripulants d'aquest vaixell, l'Alboran Cunyac, amb ganes de gaudir de romàntiques postes de sol al mig de l'Atlàntic, poc es pensaven, el dia que van fer la reserva del veler, que res de postes de sol, el que acabarien veient són les estrelles. Es desconeix quin dia els dos tripulants van hissar les veles de l'Alboran Cunyac per solcar la mar. L'únic que sabem és que diumenge, quan passaven pocs minuts de les 9 del matí, van sol·licitar una evacuació a terra ferma després d'haver patit l'atac d'aquest escamot d'aigua salada, les orques Gladys, un atac que havia malmès greument el vaixell i posava, per tant, en risc la supervivència de la nau i de la pròpia tripulació. Apuntar que aquest missatge d'SOS es va emetre quan l'Alboran Cunyac Era a 14 milles del punt més proper de terra ferma, el Cap Espartel. Això són uns 22 quilòmetres, per tant, sí que és veritat que és complicat arribar nedant a la costa. No és que ataquessin allò a prop de la riba, sinó que això, evidentment, era força lluny. Fons del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible informen que per fer front a aquesta emergència van mobilitzar un helicòpter. Això no sé ben bé per què ho fan, és el primer que es fa, quan et truquen envies un helicòpter, i aquí sí que van estar encertats, van sol·licitar al petroler MT Lascó que rescatés els dos mariners a la deriva. Jo no sé si us imagineu un dia d'agost, sou per allà a la platja de l'Escala, amb patinet aquàtic, i el patinet fa aigües i us ha de venir a rescatar un petroler. Personalment, jo no sabria com pujar-hi, però fa goig.
Home, i tant. Com,
seria... Et llencen allò, no? Et llencen el flotador. I pixen amunt.
I el següent pas?
Ells es tiren i tu t'agafes molt fort. I ja està. És cosa dels experts, això.
Tens molts números d'acabar perjudicat, també, amb aquest
rescat.
Molt
més.
Molt més. Bé, personalment, em sembla un molt bon final de festa, una aventura que no es pot pagar en diners, la que van viure aquests dos tripulants. Per tant, alegrem-nos de que tenim aquests mariners sans i estalvis i centrem-nos ara en parlar de les autèntiques protagonistes de la història, que no són altres que les orques Gladys, guerrilleres del déu Posidó. Es tracta, com dèiem, d'aquest primer xoc, d'un primer xoc, volíem dir, d'aquest any entre un baler i les orques Gladys, però en total es comptabilitzen 673 interaccions des que les orques van iniciar la seva pròpia guerra contra qualsevol tipus de vaixell que creués les aigües que elles consideren seves. Era el maig del 2020 i des d'aleshores el balanç és rotund. Han aconseguit enfonsar un total de 7 vaixells.
Home, uau.
Es calcula que a les aigües de l'estret de Gibraltar hi viuen unes 37 orques ibèriques, de les quals 15 exemplars s'han allistat a l'escamot de les Gladys i són, per tant, les que neden a primera línia de foc. La resta d'orques, com passa a les guerres de terra ferma, es queden a la rereguarda, suposo que preparant l'artilleria i tenint cura dels més petits, de les orquetes petitones. Els punts calents de les trobades entre aquestes orques i els vaixells són la costa atlàntica de la península ibèrica i es desconeix el motiu real d'aquests atacs. Fins a dia d'avui, cap orca ha volgut donar declaracions, no ha volgut fer explicacions, per tant, de moment, aquesta informació no la tenim. Alguns experts creuen que podrien acostar-se als vaixells per curiositat, perquè els agrada jugar i d'alguna manera voldrien fer aturar l'embarcació. De fet, si realment aquest fos el seu objectiu, podrien fer-ho amb qualsevol dels vaixells amb els que han topat. Elles es veu que neden amb cura fins a col·locar-se a la part inferior del vaixell i un cop allà es dediquen a fer cops de cap al casc, que en alguns casos doncs, pot arribar a trencar-se. Personalment, a mi em sap greu que davant de la insistència d'aquestes bèsties, perquè juguem amb elles, perquè l'únic que volen elles és jugar.
Sí.
Doncs a mi em sobta que cap dels navegants, des del 2020, hagi tingut la bondat de parar màquines, baixar l'aigua i divertir a les oques. A les orques. Que ben pensat, pobretes, deuen tenir una vida força avorrida. Jo estic segura que si això hagués passat a un mariner de Catalunya, poble germanat amb l'enyorada Orca Ulisses,
home,
la tripulació sencera hagués baixat a l'aigua amb varos, sardinetes i una senyera impermeable per fer passar una bona estona aquests animalons. Seguirem pendents d'aquesta activitat a l'estret. Ja està. És que no ha passat res més.
Noi, doncs ja està.
Déu-n'hi-do el que ha passat, eh?
Orca Gladys. Fem una cosa, anem cap a les vintage.
Vinga.
Sí? Cap on ens portes avui?
Avui cap al 2007.
Què li passa al targetero?
Que havia de cantar.
Ah,
que havia
clar,
de cantar. Escolta'm, deixem-ho per demà. Si amb una mica de sort potser
no
cantem.
No deixis per demà el que puguis
cantar?
Fer avui.
Què vols cantar?
No, ja ho farem demà.
No?
Aquesta no me la sé, però moltes gràcies per l'intent. Demà farem ploure, que ja ens convé.
Ah, bueno, també està bé, això.
Vinga, va. Tal dia com avui, el 14 d'abril de 2007, l'Audiència de Barcelona va condemnar a mig any de presó a la Maria Magdalena, una noia que va rapar el cabell a una amiga que, quan va sospitar que tenia una relació amb el seu nòvio.
Ah.
La Maria Magdalena, doncs, li va aplicar una llei gitana que contempla aquest càstig per les dones que es posen enmig de matrimonis. L'acusada també va haver d'abonar-li 300 euros a l'agredida, la Beatriz Maria. I tot això pels desperfectes que li va causar el seu telèfon mòbil en estavellar-lo contra el terra. O sigui, que va llançar el telèfon al terra, la va bufetejar i d'una empenta la va seure en una cadira i li va tallar el cabell davant la mirada immutable de totes les dones que estaven a la festa.
Caram.
Però el més rocambolesc de tot plegat és que aquest nòvio que potser li estava posant les banyes a la seva amiga, atenció, ja era un home casat i amb fills.
Vaja, i aquest no li van tallar res?
O sigui, això vol dir que era una doble infidelitat la que cometia l'home. I tot això, si és que aquesta amiga seva era la seva amant, perquè, clar, l'acusada, la Maria Magdalena, només en tenia una sospita. Mm. Així que res, com diuen en castellà, cree el ladrón que todos son de su condición.
Bueno, però quan tu sospites alguna cosa, és que alguna cosa hi ha.
Sí. El río suena.
Es veu que li va agafar el telèfon mòbil i va veure que hi havia una trucada a la seva parella. Però
no,
bueno,
no ho feu,
en tot
dret
cas.
Dret a la privacitat.
No. Exacte. En tot cas, després de la baralla, la víctima es va posar extensions fins la cintura.
Veus?
Ante
muerte que
sencilla. Atenció, es deu poder tallar amb ganivet a moments com aquest. Imagineu-vos com devien viure la rapada totes les persones que ho estaven veient. Sense haver-hi sigut, més fàcil d'imaginar-me algunes conductes entre els observadors. Algú s'enfada, es posa nerviós i para la situació. D'altres se'n van, no sigui que els toqui ells de pringar després.
Home.
I la resta es queden congelats, bloquejats, paralitzats, incapaços de moure un dit. Ara que també és fàcil que en surti el riure en veure com de surrealista és tot plegat. De fet, no sé si el que van fer és riure, enfadar-se o, pel contrari, fer-se una canya als policies d'aquesta segona notícia vintage en què van haver de rescatar un home que s'havia quedat tancat de nit a un bar de Castella i Lleó. Oh. David és un jove que mai oblidarà el que li va passar al bar Norton de la Virgen del Camino després d'una nit de festa ara fa 4 anys, el 2020. El David havia begut massa i es va quedar adormit als lavabos d'aquell bar. Allà hi va passar tota la nit fins que es va despertar i es va adonar que l'establiment estava tancat, o sigui, no quedava ningú. I per si això fos poc, no podia sortir.
Ai!
Va ser llavors quan va decidir demanar ajuda a la Guàrdia Civil a través d'una trucada que no va deixar indiferent a ningú.
Fui al baño y me quedé dormido de la borrachera y aquí estoy.
Què vol dir aquesta cara, Francisco?
Que prou bé. Vull dir, articula bé, no m'ha semblat... No?
Bé.
No m'ha semblat molt alarmant. I... Tampoc és el pitjor lloc per quedar-te tancat, un bar.
No,
un bar.
Home, doncs estaria pels pitjors, eh?
Sí?
Per què
home.
Ho dius? A veure.
Ah, igual pots trobar un tempié, eh?
No, però és que estava tancat al lavabo, no?
No.
Al bar, al bar.
Ara ho veurem, però estava tancat al bar, de fet. O sigui, sí que és veritat que no sé com... Per què no va apostar de quedar-se fins al moment en què obrís?
Clar.
Vull dir, no sé quina hora de la matinada era.
No ho acabo d'entendre, jo.
Però això, va decidir trucar el que ve a ser la Guàrdia Civil.
O sigui, ell es va quedar adormit.
Es va quedar adormit?
Es queda estar adormit?
Jo em solidaritzo amb la gent.
El propietari no va revisar.
No, ebria, però amb la gent que s'adorm al lavabo.
Ho has fet tu?
A mi em passa gairebé cada matí perquè vaig mancant de son.
No, jo conec gent que, sense anar malament, s'ha quedat dormida en un lavabo.
En un lavabo?
Sí.
Bueno, fas el que has de fer, poder quedes una mica a gust
i... Estàs adormit i mira.
Passat mai.
A mi tampoc.
Quina mena de lavabos teniu?
No.
Còmodes, pel que veig. No, és igual.
Bàsic.
El que li va passar a aquest noi és que es va quedar, o sigui, adormit amorrat a la tassa del vàter.
Sí.
Això ja és una altra cosa.
Això que acabem de sentir és la trucada telefònica que va fer el David a la Guàrdia Civil. Els agents, en veure les hores, li van demanar si havia passat tota la nit allà.
He quedado toda la noche ahí durmiendo.
Claro, y me he levantado y no... Y está cerrado.
O sigui, ell ho veia clar. Escolta'm, doncs mira, jo què sé, relativitzant-ho fins al punt màxim.
Jo, quan em desperto al matí, no tinc la veu tan clara. És que estic flipant.
No, sí, sí. Que... Però saps què passa? Que l'alcohol t'afina les cordes vocals.
No sé això.
Llavors,
fa temps que
no encara no estava de ressaca, aquest home. Aleshores, els agents, clar, li van preguntar de quin bar estava parlant per anar-lo a rescatar. I ell el respon el següent.
Pues no sé.
Noi, això sí que és complicat, clar,
aquí ho tenien més difícil.
Aquí,
sí. Sort que ens trobem el 2020 i al final devia tenir el Maps o no sé si tenia...
Geolocalització.
Exactament. Llavors, entenc que van saber de quin lavabo es tractava, de quin bar es tractava. El lavabo d'aquest bar, que no té pinta tampoc de ser còmode, va ser el seu llit durant 4 hores d'aquella nit. El propietari del lloc explica que no és el primer cop que una persona borratxa es queda adormida al lavabo. Potser algun dels teus coneguts... Mercè s'havia trobat...
El bar Norton,
sí, allà. El bar Norton? No, era Mataró. Però, però sí que és veritat que faltava algú.
Llavors, i en quin moment de la nit us en vam adonar, això?
De que faltava algú?
Tard o d'hora?
Era més aviat tard.
Moment de marxar a casa.
I on deu estar? I van dir... Bueno, no ho sé com va anar al final, però al final
vam anar
a petar al lavabo i ens la vam tornar... Estava allà dormint.
És la típica història que és d'un amic i que t'ha passat a tu?
No l'ha passat. Jo us ho explicaria, però o sigui, no.
En tot cas...
A mi és d'una amiga.
Doncs es veu que el propietari diu que això...
En sèrio, eh?
No, ja m'ho crec, Mercè, ja m'ho crec. Diu que és força regular que passi el
passa a les millors cases.
No, i va dir que, o sigui, és que ho necessitava, Francisco. O sigui,
és que jo... Ha dit 4 horetes aquest senyor, i, o sigui, és enveja pura. Sí. Jo ara 4 horetes en un lavabo, d'aquells que deia la Marta que són un forat a terra...
Allà on sigui, 4 horetes, només de dormir 4 horetes...
És còmode, no és còmode.
En tot cas, el propietari, ja et dic, ja estava acostumat, així que va dir el següent.
Així anem contra la pared i se quedan dormidos. Tendré que poner un colchó.
O sigui, aquest home no contempla que sigui l'última vegada.
No, ja veu clarament que és un lloc còmode.
No, clar, i a més es preocupa també pel confort dels clients, clar, perquè diu, el que hauríem de fer és posar-hi un matalàs.
Tu et veus
si han de dormir, que hi dormin, dormin còmodes.
Vosaltres sou quan viatgeu, sou dels que us emporteu el coixí?
No.
No, eh?
Com?
No, però em faria falta. El coixí, et refereixes al coixí de dormir,
coixí de dormir.
No.
No, eh?
Tu te l'endús?
Jo no, però jo conec de gent, una amiga, que...
Que la mateixa que es va quedar a dormir a la...
Que no portes el coixí sobre i digues, mira, pam.
No, una altra. No, l'amiga que es va quedar a dormir, és, o sigui, evidentment, dorm a tot arreu. No necessita coixins. No necessita coixins. Però sí, home, sí, jo algun sí que conec que s'ha d'emportar el coixí per poder dormir.
Jo quan viatjava molt en autobús i feien trajectes molt llargs, perquè l'autobús és tot dur. Uf. Saps que no hi ha cap cantonada tubeta per posar el cap?
Sí.
I el coixí et salva d'alguna nit complicada.
El coixí o l'acompanyant del costat, perquè...
No,
jo...
Sí, no.
Ah, home, noi, doncs jo m'hi he llevat unes quantes vegades, eh?
Amorrar d'algú que no coneixes?
Amorrar d'algú que no conec.
Ui, noi, això no ho he fet.
I amb babeta?
Mira, calla.
Ui.
Digues.
No,
però això pot passar?
Sí que pot passar.
Jo crec que no hi era aquell dia, però el susto vaig emportar-me quan vaig veure un desconegut sostenint-me el cap, com per veure si a sobre estava... No sé, el que sí que em vaig preguntar és aviam si havia roncat, perquè clar, tu diràs.
Sí. No ho sabràs mai, eh?
Clar, no ho sabré mai, tampoc li vaig demanar. En tot cas, el David, aquest noi que es va quedar adormit al lavabo, en veure que no hi havia ningú al bar... Va decidir agafar-se un calma i, contemplant les possibilitats i oportunitats que li oferia el bar, el que va fer és, no sé, potser esmorzar abans de trucar.
El baño has podido salir, ¿no?
Sí, claro. Yo me estoy tomando una caña ahora, dentro de la barra.
Mira qué bien. Era mejor un café, pero bueno.
Ara.
Ya
se había puesto una caña.
Home.
Es que es de gravioso.
Aquest últim que parla és el propietari, és que li fa molt riure la situació. Jo, sincerament...
Té un caràcter,
sí.
Per la debacle que hagués pogut representar, una canya... Bueno, doncs firmem-ho, no passa res. Vull dir que hi ha gent que et fa un estropicio, eh?
No, i tant. Mm.
Sí, clar.
I tant.
No, sí, això és així.
Però és això, ja et dic, el propietari ho troba la mar de divertit. Ja ho veieu, el David, lluny de ser la seva pitjor borratxera, de segur, va decidir fer-se una altra canya mentre trucava a la Guàrdia Civil i mirava d'esbrinar on carai estava. I un cop feta la canya i havent descobert a quin bar es trobava, va demanar, per favor, que el vinguessin a buscar.
Por favor, que me abran esto, por favor.
Bueno, a ver, con tranquilidad. Ahora ya de perdidos vamos al río.
Venga, gracias.
Bueno, con tranquilidad. Bueno, aviam, sí o no, que toma... Vull dir, poder té una urgència, o poder el senyor del bar vol fora. Vull
tampoc se'l veu gaire angoixat, no, per això?
No, però em fa gràcia que decideixi el Guàrdia Civil. I bueno, ara, com tranquil·litat.
Bueno, també és veritat que si tens realment urgències, altres emergències a la llista...
No, és el més urgent.
Seria la prioritària.
Exacte.
Diu, de perdidos al río.
Clar, o sigui, és que jo crec que un cop et diu que aquest tio està passant bé fent una canya, sí, malgrat que estigui dintre, jo què sé, que en tot cas, que el propietari va abraçar l'anècdota, jo crec que aquest home
ben
ha
fet.
Tornat al bar i que no el va rapar com a venjança, com en l'altra notícia, vaja.
Escolta, jo no sé si vosaltres, jo alguna vegada sí que ho he pensat, on us agradaria que us quedéssiu tancats? En un centre comercial, en una botiga de mobles, sabeu? No? Saps aquest somni recurrent?
Hòstia.
A mi m'ha passat, eh?
A una xarcuteria.
Una xarcuteria? Ah, Francisco, espera. Un moment. Abans de passar al Francisco.
Xarcuteria?
Per què?
Sí, ui, és que m'agraden molt els embotits.
Clar, d'acord, per les embotits, sí.
I poder fer en aquella màquina de tallar la mortadela,
sí.
Com és que és com industrial.
Allò talla dits, eh?
Tu ho has provat, sí.
A casa n'hi havia quan jo era molt petita, però ja quan vaig ser més gran ja se la van treure de sobre, però jo l'he vist en funcionament. I quan vaig a les botigues, és com ASMR.
T'agrada aquell so.
Visual. M'encanta.
Bueno, doncs
menjaria
mira,
tot.
La Harky tancada en una xarcuteria.
No trucaria perquè em vinguessin a alliberar.
No.
Al contrari.
T'aniries amagant i
quan
t'ho
acabessis tot, llavors sí que trucaries,
sí,
no?
Sí, exacte.
Francisco, aquí em diuen per l'orellera
sí,
que tu tens clar.
Home, en una botiga de matalassos.
Oh, tu!
O, bueno, un lloc d'aquests d'una piscina de boles. Ja em conformo, eh?
Piscina de boles?
Sí, perquè et pots enfonsar així...
Però
no t'hi troben?
L'objectiu és dormir?
Ja per sempre més.
L'objectiu és dormir o quedar-t'hi amagat, simplement?
Jo, si ara em quedo quiet a qualsevol lloc, m'adormiré. Sigui o no sigui el meu objectiu.
Però si tu et deixéssim aquí l'estudi, per exemple, sol, ja t'aniria bé,
sí,
també.
Sí, m'hi podria
dormir.
I no sol, també, eh? Vull dir que no... Jo em vaig a dormir una vegada al tren.
Jo no et recomano que t'arrompengis aquí el micro, eh?
Doncs estic... Em queda l'energia justa per no fer-ho, però...
Bueno, i tu, Coro?
Jo crec que un parc de bombers...
Carai, mira.
No sé, no m'ho havia preguntat mai. No m'ho havia, no, però estaria sola, estaria sola.
Sí,
però perquè... És que saps què passa? Que no treballen durant totes les hores del dia.
No, clar, estarien tots per tu.
Entre... No, que no hi serien ells, hi seria jo sola. Entre la barra per baixar, que ha de ser divertidíssim. Entre tots els estris per fer la paella d'arròs cada diumenge. No, de debò. O sigui, i segur que tenen jocs de taula, també.
Estàs molt fogoseta, Laura.
Sí, jocs de taula.
Bueno, mira, no. Escolta, jo crec que ben triat, des de la xarcuteria a la Harke, a la botiga de matalassos, i a una...
Home, guanya la Laura. Oh,
sí, home, la xarcuteria.
És la que s'ho passaria millor, segur.
Jo et dic jo que no.
Anar tallant.
Tot el dia.
Tot fent lissa. Dos minuts que passen de les 3 de la tarda. Continuem aquí en fabricació pròpia. Nois, aquest matí la Harky ha arribat amb una notícia que ens ha dit.
Què ha passat?
Adiós a los Playmobil en España.
Sí, noi.
Sí, José, això és així. Alacant diu adéu als clics. Tanca Oni l'última fàbrica de Playmobils d'Espanya. I ens hem quedat garratipats.
Home, esclar.
Garratipats, també.
Sí.
Ben tips.
Un grau superior.
Hem dit, anem a trucar a Onil, penúltima hora, anem a parlar amb l'alcalde,
sí.
I que ens confirmi la notícia, després d'aquesta petita pausa.
Ràdio Estel. A radioestel.cat tens l'actualitat al dia i a punt. Les notícies que t'interessen al teu portal de referència. Radioestel.cat, la teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Va ser una passada, però una passada. Quan va començar a arribar la gent de Mallorca, se va liar una, moltíssim ambient, i bé.
Què cantàveu?
Mallorquins, au, au, au. I això, el himne també, de Mallorca. Buah, brutal.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem. Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a Caixa Fòrum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. Caixa Fòrum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Minuts que passen de les 3 de la tarda, ha arribat el moment de connectar amb una de les corresponsalies del Fabricació Pròpia, com ja sabeu, repartides arreu del planeta. Entre ahir i avui hem vist una notícia, de fet avui al matí ha arribat la Harkey i ens l'ha explicat, que ha ocupat titulars a gairebé tots els diaris. Titulars com els que, ho repetim de nou, eh? Adiós a los Playmobil en España, Alacant diu adeu als clics... Oh. Tanca a Onil l'única fàbrica de Playmobils d'Espanya.
Un horror.
O Playmobil cierra su fábrica en Alicante tras medio siglo. Hem trucat al nostre corresponsal, a Onil, per contrastar la notícia i bé, ens ha dit que no és així.
Bueno.
Que tots els titulars no són gairebé...
No són acurats.
Són falsos.
Han anat així?
No. Fem
doncs
una cosa.
Mira, dones una alegria.
No, sí.
Va, que ens la dongui a tots. Alcalde d'Onil, Alacant, Jaume Berenguer, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, què tal tots?
Jaume, doncs estem una mica desfets al conèixer la notícia. Què ha passat amb la fàbrica de Playmobil?
Pues la veritat és que després del periòdic, del període este que portem de crisi, fa aproximadament un any, lo que sí que és cert és que es van deixar de fabricar els muñecos de Playmobil, així, en Espanya.
Per tant...
L'empresa continua en la distribució i la venda, però el que és fabricació, des de setembre de l'any passat, que ja no es fabriquen així en Espanya.
Per tant, Jaume, perquè quedi clar, no és que tanqui la fàbrica, eh?
No, la fàbrica no tanca. L'any passat, en setembre,
sí.
Es fa el departament de producció... Sí que va haver un expedient de regulació de treball, va tancar el departament de producció, però el que és la distribució, és a dir, la logística, les ventes, el màrqueting i l'administració, continuen així en Espanya. Clar. I suposo que tot el bulo és que haurà vengut ara perquè s'ha fet un altre expedient de regulació de feina. I entonces habrá eixit el que debería haver eixit l'any passat, ha eixit enguany.
Ha sorgit ara, no, Jaume?
Sí. Exactament, però... ha sorgit ara.
O sigui, tu el que vols aclarir d'alguna manera és a dir que la primer de tot, o sigui, la distribució es continuarà fent, per tant, la fàbrica no es tanca.
Correcte, la fàbrica continua en el mateix lloc, continua estant Playmobil a Cine Espanya.
Sí.
En qüestió de distribució, és una pena que la part de producció ja no estigui fent-se, perquè són 48 anys fabricant-se Playmobil en Espanya, i ara ha passat a fer-se tota la fabricació en les empreses matrius d'Alemanya i de Malta.
Com neix la història de Playmobil a Onil, Jaume?
Pues, contem, estem xerrant des del 74. En el 74 crec que va ser un dels primers països que va distribuir Playmobil en tota Europa. Playmobil és una empresa alemana que va firmar un conveni en una empresa de la província d'Alacant, famosa, que jo crec que tot el món la coneixereu, i va començar a distribuir-se Playmobil i a fabricar-se en Espanya també en un conveni. És a dir, les primers anys inclús va arribar a dir-se el dia les fa mòbil.
És veritat.
El dia les fa mòbil, la gent se'n recordarà de que el dia les fa mòbil.
Les fa mòbil, sí, sí.
Jo
és que ara estava recordant, Jaume, el meu primer Playmobil, clar, és que forma part de la nostra història. I tenia la mansió de Playmobil.
Ah, veus. No? Eres una nena amb sort.
Tot el món recordem de la granja. De la granja,
home.
El barco pirata.
Exacte. Jo crec que tots n'han tingut algun en casa.
El fort dels vaqueros.
El fort dels vaqueros, ara ho estava pensant.
També, exactament.
Allò era un clàssic.
La granja.
Bueno. Sí.
El zoo, jo tenia el zoo.
Ah, i a la granja.
Jaume, tu quin tenies?
No, jo tinc la sort de que jo crec que les ha tingut tots perquè mon pare va començar a treballar en Playmobil des de que va, es va fincar així en Espanya, sinó que jo crec que en m'acaba tots els anys per Reixos algun Playmobil.
Algun Playmobil. Encara, i encara els tens o no?
Encara, encara en tinc diversos, encara en tinc diversos. Encara que les meues filles han jugat en ells, encara.
Clar. Bueno, escolta, la relació d'on amb les joguines no acaba aquí, ara tu deies, no? Famosa. Clar, també hi ha el Museu de la Muñeca, Jaume.
Sí, claro, per lo que més coneguts som així, no n'hi les precisament, per la fabricació de nines.
Clar.
I el mateix Museu de la Nina és una de les coses més visitades de la localitat perquè conta la història des de l'inici de la nina, des que van a començar a fer-se engatxes, que les primeres nines venen de la indústria de la ceràmica.
Clar.
I una persona de la ceràmica va fer la primera nina per la seva filla engatxes i d'ahí va sorgir tot el negoci, tot la indústria de Sidonil, i nosaltres som coneguts per això, i crec que encara seguim sent uno de les referents de tot el món en indústria de la nina. I el museu lo que mostra és precisament la història de la nina des de que va començar fins a l'actualitat, en la que tenim totes les empreses que estan exposades i donen la publicitat i fan els seus eventos, inclús en este mateix Museu de la Nina.
Clar.
I jo vos recomano a tots que vingueu a veure-lo el dia que pugueu.
El Museu de la Muñeca, eh?
Museu de la Muñeca, Museu de la Nina. I tenim la nostra discussió en tots els llocs.
Escolta, i la Barbie la teniu o no exposada?
La Barbie n'hi ha, sempre es munten exposicions de nines que no estan fabricades així, per supost, però així són més de la Nancy.
La
Barbie espanyola, exactament.
Oh, i tant, i la Xabel, jo tenia la Xabel. Ja que sí, Jaume. A part, mira, parlem d'això, o sigui, motivem la gent també perquè vagi a veure-la al Museu de la Nina, perquè, si no m'equivoco, està ubicat en un edifici molt singular, no, Jaume, que és la Casa de l'Hort.
Exacte, estem xerrant de la Casa de l'Hort, és una casa d'uno de les senyors feudals del seu moment a Sidonil, que les propietaris la van cedir a les indústries del poble precisament perquè poguérem rehabilitar-la i fer una exposició i donar-li importància a aquesta indústria que ha sigut el motor d'Onil des de sempre.
Des de sempre. Ara estava, perdona que retorni a aquest museu de la Nina, però suposo que de Playmobils també hi deu haver, no, el museu?
Sí, tenim l'exposició normal i una de l'exposició durant tot l'any, inclús en la tercera planta n'hi ha una exposició de Playmobil contínua, i ara mateixa tenim l'exposició de les 50 anys de Playmobil, que per gràcia o per desgràcia Playmobil ha fet 50 anys en guany. Que també menut aniversari que ens han donat.
Doncs sí, la veritat és que sí. Bueno, Jaume, mira, per acabar, què ens recomanaries més? Ja que hem fet cap a Onil, tu com a alcalde, què ens recomanaries més per visitar?
Bueno, si no, Onil, n'hi ha que reconèixer que, tenim un patrimoni molt, molt decent. També tenim el Palacio Fortaleza del Marqués de Dosaigües, que és un castell en el mateix centre del poble, que jo diria de les millors conservats, si no de tota Espanya, de tota la província d'Alacant. Tenim uno de les paus de la neu en millor estat que n'hi ha en tota la zona. Estem xerrant de la zona natural de l'ermita de Santana, que és un parc que tenim tots els caps de setmana que venen de tota la província a passar el cap de setmana en l'ermita de Santana. Moltíssimes coses per veure i a disfrutar de la nostra gastronomia i de la nostra cultura. Que jo vos convido a tots a que vingueu a visitar.
Va, doncs mira, la setmana que ve que tenim...
Pont.
Ah, perfecte.
Cap a Onil. Perfecte.
El meu contacte el teniu així, que si veniu no vos preocupeu, que jo vos prepararé una bona visita, segur que.
Perfecte.
Què es menja Onil? Després de la visita al museu, per fer una mossegada?
Nosaltres sí tenim una de les coses que més conegudes són l'arròs de la muntanya, que és un arròs que és en conill, pollastre i caragols, perfecte. I sobretot les gazpachos que no sé si les coneixeu, però si no les coneixeu, busqueu-los per internet i veureu. És una de les coses que aneu a disfrutar-les a més no poder.
Gazpacho, has dit, Jaume?
Gazpacho.
El gazpacho,
Gazpacho, però no gazpacho andalús com es coneix.
I com és?
No sé si coneixeu el manchego, el gazpacho manchego.
No, no ens consta.
Explica'ns, Jaume.
El gazpacho es fa en una torta que es diu, és una coca. Una coca que es posa en la base i damunt de la coca es posa en aquesta mateixa coca trossejada i fet un caldo en conill, en caragols, també rovelló, espectacular, ja vos dic jo, i mesclat, per supòs, sempre en aioli i en mel.
Mare
meva!
Espectacular.
Però això ho té tot.
Ara sí que m'has guanyat.
No. Escolta, Jaume, doncs això ja ho farem com a final de la visita, eh? Perquè si no...
Sí, perquè després...
Costarà de digerir després, això.
Un herberet perquè baixi tot i assentar perfecte. El la panxa.
Mira, fantàstic. Jaume, per acabar aquesta connexió, alcalde d'Onil, des d'Alacant, demanem als nostres corresponsals una crònica, una previsió del temps i el trànsit d'aquesta hora a Onil. Com ho tenim, Jaume?
Pues la veritat és que el temps, el sol, un temps molt solejat. Tenim una miqueta d'aire, però gràcies a això refresca perquè les temperatures ja comencen a notar-se i el tràfic a aquestes hores ja molt fluid, que estem en el tèrmin de la jornada laboral.
Doncs, Jaume Berenguer, gràcies, eh? Ha estat un plaer parlar amb tu. Alcalde d'Onil, bueno, mira, ens ha aclarit...
Home, i ens ha tret un pes de sobre.
Sí, que continuarà distribuint, la fàbrica d'Onil, on es feien els Playmobils, però això ja diu des del setembre.
I ens ha descobert el gaspatxo aquest, que això sí que m'interessa.
Bona, sí, també.
En quan el proveu ja em fareu la raó. Ja
perfecte.
Va, Jaume, doncs ja et farem una visita. Farem una visita a Onil. Gràcies.
Perfecte, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Vinga, una abraçada.
Una abraçada.
Un quart ara de 4 de la tarda. Bo, eh?
Mora meva.
De bona pinta.
Sí. És que no he dinat.
Tu no has dinat avui.
I tot el que porti allioli, tot és millor.
És millor, sempre.
Allioli? Jo no ho he sentit.
Sí, que portava allioli per sobre.
I mel. He sentit cargols, també.
Sí, sí, diu, per descomptat, allioli i mel.
He sentit de tot. Sí. Tot el que es pot posar en una coca, al gazpacho, que li ha dit gazpacho.
Sí, sí.
Bueno, això ho hem entès.
No, ja ho trobarem.
Fem una cosa, com que ja hem fet un bon dinar, ara necessitem fer la digestió, Jarque.
Doncs no sé si amb l'estómac tan ple ens sortiran els números, però després d'aquesta pausa parlarem amb Manuel Santromà, que és professor de matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili, expert també en intel·ligència artificial, per parlar-nos d'aquesta nova intel·ligència artificial que es veu que ja ens passa la mà per la cara.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Que passa d'un quart de 4 de la tarda. L'intel·ligència artificial és el gran avenç tecnològic dels nostres temps. Ara ens ho explicava la Jarque, i com passa sempre amb les noves tecnologies emergents que apareixen a les nostres vides, pateix grans progressos en poc temps. Gairebé cada setmana vosaltres estareu acostumats, nosaltres també, llegim noves notícies sobre canvis en la tecnologia que, d'alguna manera, Marta, amplien les seves possibilitats i també s'ha de dir això, fa una mica de respecte.
Una mica molt. En aquest cas... La notícia d'avui es tracta d'aquesta presentació d'una evolució del model GPT-4 que permetria, es tracta d'una intel·ligència artificial, que permetria mantenir converses parlades a temps real amb una màquina que, a més, tindria memòria i recordaria converses anteriors. I per tot plegat, avui volem parlar amb Manuel Santromà, que és professor de matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili i també expert en intel·ligència artificial. Manuel, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé, gràcies.
No sé si tu estàs tranquil davant d'aquesta nova eina de la intel·ligència artificial o ens hem de posar tots plegats en alerta.
Bé, sí, estic tranquil, però estic com si hagués pujat el Dragon Khan i hagués tingut una altra sensació de vertigen. De fet, ja és difícil a la velocitat que van les coses separar, diguem-ne, els grans vertigens dels petits. Aquest és gran de veritat. Aquest ens ensenya el que ja molts preveien, que és que el que hi ha als laboratoris apunta a coses molt més grans que les que estem veient, i les coses van a una velocitat tremenda. Per tant, el que tinc més que intranquil·litat és vertigen. Vertigen perquè quan veus, jo convido a tothom que ens escolti, anar a la pàgina d'OpenAI, openai.com,
sí,
i veure aquests vídeos, i veuran, doncs, que allò que alguns dèiem que arribaria en els pròxims anys, l'assistent personal, doncs ja ha arribat. Ha arribat el telèfon, diguem-ne, i és gratis. I aquest assistent personal és impressionant.
Clar, a veure, no sé si tu has tingut oportunitat, Manuel, de provar aquesta tecnologia o quan tindrem opció de poder-la fer servir. Perquè, és clar, això sí que és veritat que la sensació és una mica que això fins que no ho veiem no ens ho acabarem de creure.
Es pot començar a provar, sí. Perquè, a més, se n'han assegurat... O sigui, el més fort de tot això és que és una, diguem-ne, és una millora d'un model que ja existia, el GPT-4, que a la vegada era una millora espectacular del ChatGPT, diguem-ne. Però tot va amb el mateix entorn, eh? O sigui, que tu entres a la pàgina i pots elegir quin model vols, no? Però el ChatGPT, doncs, ara ja seria, doncs, una bicicleta. El GPT-4, doncs, era un cotxe carreres i això ja vola. O sigui, llavors, un pot anar allí i amb la seva llengua... està preparat per 50 llengües i, per cert, per traduir entre unes i l'altres.
Inclou el català, Manuel?
Perdó?
Dic, s'inclou el català entre aquestes 50 llengües que em deies.
Sí, i amb això, el català, i en això cal donar les gràcies, sobretot amb els wikipedistes catalans i amb molta gent que ha posat continguts a la xarxa, que fa que el català, doncs, no sent una de les 50 llengües més parlades del món, sí que sigui una de les 50 llengües amb més continguts a internet. I com que aquestes intel·ligències artificials es formen, aprenen, diguem-ne, en quantitat de material, doncs com que hi ha quantitat de material en català, aquesta segurament és una de les decisions que devien prendre els propietaris i els autors d'aquesta intel·ligència artificial, que, segons diuen ells, que és la suma de gent a la que arriba aquests 50 idiomes és el 97% de la humanitat. És a dir, que...
Déu-n'hi-do.
Català és una d'elles, sí, pots parlar amb ell perfectament en català, i el que anava a dir, és a dir, que el somni de la traducció simultània automàtica, doncs ja està aquí. O sigui, un pot... Jo, per exemple, imaginava, doncs, que aquesta tarda hi ha un metge qualsevol que parli qualsevol d'aquestes 50 llengües, pot interactuar en temps real amb un pacient que parli una d'aquestes 50 llengües.
Clar, Manuel, deixa'm preguntar-te, perquè, esclar, més enllà del que ens resulta més evident, no?, quan coneixem aquestes noves, aquestes evolucions de la intel·ligència artificial, que és allò de que al final no haurem de pensar per poder viure, deixa'm preguntar-te quines aplicacions pràctiques tindrà aquest GPT-4 a les nostres vides. És a dir, de quina manera canviarà, si és que canviarà d'alguna manera.
GPT-4 o que ningú. O d'Omni, que vol dir per tothom, diguem. Mira, te n'estava dient una. És a dir, poder parlar amb qualsevol persona per telèfon amb la teva llengua i que l'altre et contesti amb la seva llengua i allò es tradueixi automàticament. Això per telèfon, però amb el teu mòbil.
És a dir, serà com tenir un traductor simultani allò al costat, sí, no?, comptar amb la seva ajuda.
O sigui, ara aquest estiu te'n vas a un país àrab, per exemple, i tu, doncs, te trobes rodejat de gent magnífica, com són els àrabs, però que no parlen ni una gota ni d'espanyol, ni de català, ni d'anglès, i tu els hi preguntes alguna cosa en català i tens al costat el teu telèfon que els està dient en àrab. I ells te contesten en àrab i el teu telèfon te dirà en català el que t'han contestat, no? Com podria agafar un autobús per anar a, jo què sé, a Alexandria? Doncs el senyor del carrer et contesta en àrab, que tu, en principi, jo no en tinc ni idea, i el telèfon te diu en català. Bueno, això no és una cosa de futur, això és ara ja, a partir d'ahir, ja és algo que pots fer de forma natural. I això, és clar, això imagina tu amb els negocis, imagina't-ho en l'atenció mèdica, imagina't-ho en els hospitals, un dels problemes que sempre han tingut i l'han solucionat amb gent que traduïa, que havien de buscar, doncs, gent malalta, que no parla gota de català, però que està ingressada, doncs, bueno, les infermeres amb el seu telèfon mòbil podran parlar amb ells. I així es posa't a imaginar, no únicament amb la traducció, per exemple, un dels vídeos que jo convido tothom a veure és d'un tutor personal que t'explica allò que tu no entens, diguem-ne, no? Amb un noi, doncs, els deures, l'ajuda a fer els deures. I li va preguntant, i el noi contesta, i li diu, no, mira, això hauries de fer així, deixar... I bueno, els cecs, tu porta un cec aquesta tarda porta un telèfon mòbil i apunta a la seva càmera, posa la seva càmera al davant,
sí,
i li anirà descrivint tot el que té pel davant. Li anirà descrivint tot el que té pel davant.
Realment, Manuel, tot això que ens estàs explicant fa posar la pell de gallina. També et volia preguntar, clar, com, perquè hi ha moltes coses bones, evidentment, com el que tu comentaves ara, les persones cegues doncs, que podran posar paraules allò que no veuen. Però, esclar, també em parlaves, per exemple, d'idiomes. Clar, tu, no? És a dir, ara doncs, no cal que estudiem àrab perquè doncs, aquesta nova eina ens permetrà traduir simultàniament o al temps real una conversa. No? Com a professor, Manuel, tu com veus que... No sé si també hi has notat algun efecte a les aules, però que això d'estudiar, doncs, potser...
Perquè l'educació i la universitat en particular és el més conservador del món. Però estic fascinat i estic meravellat, perquè per fi arriba una sacudida al sistema educatiu que és massa conservador, i en particular les universitats. És a dir, això ha de canviar de dalt a baix, les classes no poden continuar sent com eren, tenim al costat una magnífica eina que ens pot ajudar a comunicar-nos i a traslladar els coneixements als estudiants i a fer que els estudiants generin nous coneixements. A mi em sembla, en aquest aspecte, em sembla, si estic com a, no sé, com un nen amb sabates noves que no pensava veure-ho en la meva vida.
Clar, Manuel, però pels que no ens imaginem aquesta nova manera d'educar, d'ensenyar, com t'imagines que hauria de ser una universitat o un sistema educatiu plenament adaptat a aquestes noves eines d'intel·ligència artificial? Perquè sí que és veritat que moltes vegades, que és senzill, no? doncs veure que els nostres cervells cada vegada tindran menys en joc, menys coses a fer.
Ui, ara t'he perdut una mica.
Sí, et deia, Manuel, que com t'imagines aquest sistema educatiu que tu deies que és tan esperançador amb la incursió plena de la intel·ligència artificial?
Bueno, canviant radicalment, i no tinc problema amb imaginar-m'ho perquè tinc algunes idees, però estic segur que en les pròximes setmanes, pocs mesos, milers, desenes de milers de professors, d'estudiants inventaran maneres, algunes d'elles exitoses, altres no exitoses, de canviar la forma com s'imparteixen els coneixements. No sé, jo, per exemple, ara m'imagino, no sé, ahir la tarda vaig fer una conferència a la Sagrera i els hi deia, no tardaran massa en arribar a l'assistent personal. No sé, un any màxim. Bueno, ho estava dient i els Estats Units estaven presentant aquesta meravella que ha presentat OpenAI. Jo, si de la setmana que ve faig una altra conferència, doncs probablement ja miraré d'incorporar-ho directament i, per exemple, doncs, li diré amb l'assistent personal que tingui en compte que jo vull trametre tres idees en aquella conferència i quan jo porti 20 minuts xerrant, li preguntaré, per cert, trobes que m'he deixat alguna cosa respecte al que jo volia explicar? I l'assistent me dirà, no, ho està explicant bé, però si vols, mira, podríeu explicar-ho d'aquesta altra manera.
Oh, sisplau, potser fins i tot, Manuel, arriba el dia que no hi hagis d'anar a fer la conferència, perquè ja te la pot fer una intel·ligència artificial. Això no et fa ni una mica de por?
No, gens ni mica. No, al contrari. I, a més, o sigui, el que no és cert és que no haurem de pensar, al contrari. Haurem de pensar molt i molt com convivim amb aquestes intel·ligències cada vegada més grans i que, bueno, jo el veig venir el moment en què realment podrem dir que aquestes intel·ligències són tan intel·ligents com la mitjana de nosaltres. Però això no vol dir que siguin més intel·ligents que qualsevol humà ni que qualsevol intel·ligència sigui més. El que passa és que això representa un canvi en la societat, un canvi extraordinari, és una revolució. Jo porto, des que vaig veure ChatGPT fa un any i mig, ho porto dient, aquesta és la revolució més gran de la història de la humanitat. El que passa és que ens està passant ara a nosaltres, a tu i a mi, aquí i ara. I hem sentit parlar de revolucions i sembla que són coses que passen o molt lentament o que han passat en el passat. No. Estem al mig de la revolució més gran de la història de la humanitat, la revolució tecnosocial, perquè això afectarà tota la societat. Afectarà l'economia, afectarà l'educació, afectarà la salut, afectarà el transport, afectarà la política, afectarà a la societat en general. I en aquest sentit és molt important que la societat no s'ho miri simplement com algo com un Dragon Khan, dius, ui, mira, mira, va amunt, quines coses que fa, oh, fixa't quines coses, sinó que s'impliqui, perquè de la mateixa manera que estem parlant, i jo crec que estic transmetent una visió positiva, entusiasta del que això pot representar de bo, doncs també hi haurà idiotes, frívols o malnascuts que miraran a veure com poden utilitzar això, no pel seu profit, que això és legítim, sinó pel desprofit dels altres, no? I, per tant, aquí hem d'anar molt al tanto.
Creus, Manuel, si no m'equivoco, tu ets president de CivicAI, aquesta associació que treballa pel lliure accés i bon ús d'aquesta intel·ligència artificial. Clar, tot això darrere d'aquesta intel·ligència artificial hi ha empreses, grans empreses, sobretot nord-americanes. Creus que això també, és a dir, aquesta informació, aquest accés a la informació gratuït, també pot ser en alguns casos tendenciosa, perquè precisament ve la genera una empresa? És a dir, no sé com ho veieu, això, des de CivicAI.
Ansiosa, a veure, el que està molt clar, i per exemple un dels anuncis que han deixat caure ahir i que és més espectacular, és que aquesta eina passa a ser gratuïta.
Clar, però aquí també ens han ensenyat que les coses gratuïtes és perquè alguna cosa estem donant nosaltres a canvi.
Exacte, estàs donant la interacció amb aquesta eina, més que mai. És a dir, a veure, les empreses aquestes que en aquests moments lideren això i que tenen més poder que els estats, els seus noms, molts d'ells els coneixem,
sí.
Coneixem Google, coneixem Amazon, perquè els hi comprem, coneixem Facebook, perquè té WhatsApp i per les pàgines, coneixem Microsoft, perquè és de les més antigues, però també hi ha altres empreses, Nvidia, que la gent no coneix, però que són els que fan els microprocessadors, és a dir, els microordinadors, que milions d'ells calculen per generar aquestes intel·ligències artificials. És a dir, hi ha uns quants centenars d'empreses d'aquestes que s'han fet rics amb el món digital en els últims 20, 25, 30 anys a base de regalar-nos coses i, a canvi, han obtingut no dades nostres. És a dir, que ningú s'imagini aquí el gran germà. El gran germà, en tot cas, podria venir d'un estat totalitari o no totalitari. Aquestes empreses, el teu DNI i la meva alçada i el meu color dels ulls, d'un en un, els importa molt poc. El que els importa és tenir-ne mils de milions d'aquestes dades, perquè amb aquestes dades poden generar molt de negoci, per exemple, algú que ja no hi té que veure massa la intel·ligència artificial, com és que quan tu busques en una pàgina de Google t'apareix publicitat d'allò que a tu t'interessa. Perquè, clar, ells tenen la teva història de búsquedes i tot això, no? Doncs bé, això... Aquestes empreses s'han fet riques i ara tenen els diners per crear aquestes intel·ligències artificials i ara, regalant-ho, el que fan és encara... es faran més rics.
Clar, per això. I això no et fa desconfiar, Manuel?
No, però a veure, desconfiar. Una empresa... O sigui, jo sí... De fet, el que jo avui no sé si faré o deixaré de fer
sí.
Comprar accions d'OpenAI no puc perquè no està en borsa, però de Microsoft. Entén-me el que et vull dir. Les empreses estan per guanyar diners i això és legítim. El que no és legítim és que no sapiguem com i què estan fent. No perquè estiguin conspirant contra ningú, sinó perquè aduint el secret industrial, que és comprensible en un món industrial, però en un món com aquest, en què les coses van molt de pressa, nosaltres, per exemple, no sabem aquestes intel·ligències artificials com han estat creades, com han estat, vull dir, de quin contingut textual, d'imatges, s'ha nutrit, no? Fins ara sabem que es nutrien de coses d'internet, però no sabem quines. A partir d'ara està molt clar que s'estan nutrint de lo que tots i cadascun de nosaltres que utilitzem aquestes eines li estem preguntant. Li preguntes una cosa, ell te contesta, i al mateix temps, en funció de la teva resposta, aquelles eines es van fent més perfeccionades. Una de les coses que impressiona de la presentació d'ahir és el to de veu de les intel·ligències artificials. És a dir, pots dir-li que parlin amb entusiasme, amb pena, i tenen un to de veu. És a dir, gairebé és indistingible la veu d'una d'aquestes intel·ligències artificials d'una veu normal que puguis sentir en el dia a dia, no? Per tant, les empreses estan per guanyar diners, i està bé que així sigui. Els governs estan per fer la seva feina i no l'estan fent, per descomptat. Estan despistats. Despistats amb les seves... Bueno, ja ho veiem, a lo que s'estan dedicant els governs, els de més a prop de nosaltres, ja ho veiem. Que si eleccions, que si no eleccions, que si pacto amb aquest, que si pacto amb l'altre. I mentrestant, tot això va a una velocitat que els supera a pràcticament tots.
Tots i a la ciutadania. Ho hem de deixar aquí, perdona, Manuel, que ens supera els polítics i ens sembla que supera també el ciutadà de peu pla, que no sabem ben bé aquesta tecnologia fins on arriba i fins on pot arribar, sobretot. Ho hem de deixar aquí. Manuel Sant Romà, professor de matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili, expert també en intel·ligència artificial. En seguirem parlant perquè ara ha sortit aquesta GPT-4o, però de ben segur hi haurà noves versions. I en seguirem parlant. Moltíssimes gràcies, Manuel. Bona tarda.
A vosaltres, bona tarda.
Ràdio Estel.
Escolta, truca en Navalles.
Em cal un assessor en màrqueting i publicitat.
Truca en Navalles, són experts que t'ajuden.
Vull consell en comunicació, disseny, màrqueting.
Truca en Navalles, 670-831-796. Catàlegs, webs, fires... Truca a Publicitat Navalles, 670-831-796. Vendràs més i millor. Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Minuts que ha passat de 3:45 de la tarda. Guillem Porçals.
Hola.
Com estàs?
Bé. Feliç de que plogui, la veritat.
Home, sí. Ja toca. Ara, està sortint el sol, aquí a Barcelona.
En principi no plouria tot el dia, per tant, s'està complint el pronòstic de manera correcta.
De manera correcta. Ara ja ha parat. La gent va sense paraigües, sense capelines...
Ja tot va bé.
Ja tot va bé, o bueno...
El trànsit ja funciona.
Mira, espera't. És que, clar, en Porçals tenim tantes coses avui damunt la taula que no sé ni per on començar. O sigui, estic atabaladíssima. Primer de tot, Guillem Porçals, ja sabeu que és politòleg i curiós de mena, vull parlar amb tu de les eleccions. Vull parlar amb tu si és robatori o sabotatge. Vull parlar amb tu d'Eurovisió. Vull parlar amb tu d'intel·ligència artificial. Mm-hmm. Ara ho estava parlant la Harke, amb el professor Manuel Sant Romà. Tu ara tens un treball que entregar,
Bueno, ara, d'aquí uns anys, que és la tesi doctoral, tardo bastant a fer-la.
Comptaràs amb la intel·ligència artificial?
No. No, perquè la informació que estic buscant és massa recent perquè estigui a les bases de dades. I després l'altra part és que no em soluciona... Potser per fer la font bibliogràfica sí que pot servir per buscar més informació de la que jo trobi pel meu compte, però la veritat és que no tinc pensat fer-la servir absolutament per res.
Estàs a favor o no?
Estic a favor. La veritat és que estic a favor. Crec que és una cosa positiva que pot ajudar en moltes coses, tant des del camp mèdic com des del camp de transports, logística, a nivell de tractament de dades. Crec que pot ser molt positiva. Ara, al mateix temps, també crec que s'ha de parametritzar, s'ha de regular, i al mateix temps s'han de donar certes garanties de que no hi hagi ni desinformació pel mig, ni diferents... Perquè tot això s'ho pica persones. És a dir, la IA és una cosa, després tot el que són el ChatGPT, totes aquestes coses que van sortint, són empreses que volquen dades, tothom volca dades, per tant, mirar que aquestes dades que es volquen, que la gent les pugui fer servir, siguin correctes, siguin vàlides, siguin corroborades. Jo trobo que això és el més rellevant en aquest sentit.
Bueno, veurem què passa. A veure Europa. A veure Europa què fa.
En principi té intenció de regular-ho i ho va regulant. El problema és que, com ho comentava abans d'entrar en directe, el fet que hi ha és la velocitat que hi ha en el desenvolupament empresarial d'aquestes coses, i l'altra banda és la part del legislador, fins a quin punt, quan s'aprovi la llei o quan s'aprovi la regulació, no haurà quedat ja obsoleta pel propi fet de presentar-se. I crec que això també és un factor que pot haver-hi i pot assessorar la taula.
Què vols fer, Parlament o Eurovisió?
Home, anem al Parlament, primer de tot, perquè trobo que és el gran festival en aquest sentit. Trobo que és la gran novetat que ens trobem aquests dies, sobretot el fet de que encara no s'han acabat de comptar els vots, i, per altra banda, ja estem repartint-nos tot, i quasi les carteres de les conselleries, la mesa com queda i tot, i encara estan comptant.
Perdona, Guillem, és que tu ara em deies abans d'entrar, és que hi ha a Lleida, no és?
Sí.
A la demarcació de Lleida, que hi ha un escó que podria passar a Junts, si no m'equivoco, no?
Sí.
I que podria fer també, d'alguna manera, les calculadores, tornar-les a treure, no?
Sí, sí, és a dir, ara mateix sobre la taula ens trobem que, a nivell pràctic, els famosos 68, el pacte tripartit, que es diu, no?, el pacte tripartit entre PSC i Esquerra Comuns, no suma majoria, realment, perquè sabem que hi ha el cas del diputat Rubén Wagensberg, que es troba a Ginebra, que a dia d'avui, segons els criteris que poden haver-hi, no podria votar. Per tant, sabem que el bloc aquest de les esquerres té 67 escons, i, per altra banda, ens trobem amb el vot per correu que s'està comptant, que pot acabar, encara que s'admetés el vot de Rubén Wagensberg dintre d'aquesta coalició o d'aquest tripartit, d'aquesta força d'esquerres, ens trobem que si passa Junts, en lloc del PSC com està ara, tampoc sumin, encara que es compti el diputat. Per tant, ens trobem en una situació de calma, és a dir, tot i que les tensions que van sortint i tot... És allò, no? Recomanem calma. Recomanem calma al volant.
És calma tensa, eh?
També és calma tensa.
És calma tensa. Però, a veure, perquè a mi em quedi clar, eh? Llavors, això estaríem parlant de la primera votació.
Sí. No, estem parlant de la mateixa Constitució dels diputats.
O sigui, dels diputats
del Parlament, de les forces parlamentàries, és a dir...
O sigui, això és el dia 10 de juny, si no m'equivoco, no?
Sí.
Per calendari... que és l'endemà de les eleccions europees, s'hauria de constituir el Parlament.
Sí.
I és el que tu dius, que clar, a dia d'avui encara... Bueno, esperem que el 10 de juny sí que tinguem...
Sí, el 10 de juny ja tindrem les dades fixes sobre la taula, però estem parlant de que, per exemple, Junts, que té ara 35 escons...
Podria passar 36.
Podria passar 36, i el PSC de 42 passar 41. I aleshores, clar, la suma de blocs és diferent, el percentatge de blocs és diferent, tots els càlculs electorals que s'han fet fins ara ja no valen... perquè no sumaria ni el tripartit ni tampoc sumaria la investidura de Puigdemont. Per tant, ens trobem en una situació tensa, en aquest sentit, de dir, esperem, aviam què passa, abans de fer qualsevol pronòstic, abans de demanar qualsevol cosa, perquè hi ha aquest escó en joc, per tant, veurem com es desenvolupa. Pot canviar o pot no canviar, eh?
Tu dius també que hi ha hagut pressions perquè hi hagi investidura del PSC. Què ha passat aquest matí? Han passat moltes coses, moltes declaracions encreuades.
Sí, aquest matí ha passat... De fet, és insòlid, perquè és el que dèiem, no s'ha comptabilitzat encara de tots els vots i ja tenim pressions de tot tipus per totes bandes, en el sentit de que, per un costat, s'ha filtrat, no? Això és el que en política es diu globus sonda, que és que es deixa anar una notícia, llavors depèn de com reacciona la gent o com és la captació que pot haver-hi xarxes socials, etc., es fa enrere o es segueix endavant. Llavors, aquest matí hem vist que es filtrava, que hi havia intenció des del govern de l'Estat, que si no hi havia acord amb d'investidura per Salvador Illa, a la tardor s'avançaven les eleccions. Després ha sortit la ministra Pilar Alegría, la roda de premsa del govern, dient que no està pensat en cap cas que hi hagin eleccions sobre la taula, que la legislatura és el que va dir Pedro Sánchez, que duraria 3 anys i que no hi havia per què condicionar unes eleccions a les altres. Al mateix temps també tenim les diferents comentaris creuats entre Collboni i Trias a Twitter, sobre que Trias criticava les pressions de Collboni per pactar. És a dir, tot un seguit de coses que també són importants. És a dir, com dèiem abans, no s'ha tancat encara les actes, no hi ha actes definitives, i ja està veient globusondes, diferents pressions, comentaris que si hi ha d'haver un tripartit d'esquerres, comentaris que si ha d'haver un bloc. Clar, avui el mateix govern pressionava perquè s'hagués ja de tancar tot aquest tema d'investidura, dient que el cost de les eleccions seria de 30 milions. Si
estaríem parlant de repetició electoral, que seria el 13 d'octubre,
sí,
eh?
La data final, per dir-ho així, seria divendres 11 d'octubre, si es respecta El del divendres, el del diumenge seria el 13 d'octubre, com bé dius. Aleshores, clar, veurem exactament què pot passar. És que estem pensant que tenim les europees pel mig, que jo crec que la campanya de les europees, i depèn de com vagi, pot acabar condicionant els pactes de la legislatura al Parlament, perquè veurem també el càlcul de forces de cada partit, el nivell de pressió que pugui haver-hi. És el Parlament Europeu, circumscripció única a tota Espanya, això també hem de ser conscients, però al mateix temps també a veure el càlcul de forces que pot haver-hi aquí a Catalunya, a Barcelona, les diferents ciutats. Jo trobo que serà molt interessant de seguir per això, també.
Guillem, això se li suma que avui el Senat ha tombat la llei d'amnistia.
Sí. En principi crec que he llegit que sí, que avui el Senat ha tombat aquest matí, s'ha presentat la llei d'amnistia i s'ha tombat. Això vol dir que la llei d'amnistia passarà al Congrés, veurem en quins terminis s'entrega i tots els tràmits que hi ha i tot això pel mig, i després veurem si es fa alguna valoració judicial al respecte. Per tant, podem trobar-nos que quan hi hagi la repetició electoral la llei d'amnistia la tinguem o no la tinguem. Cosa que encara obre més incerteses a la repetició electoral, que també hem d'estar sobre la taula, vull dir, quan es calculi si es va eleccions o no, també el fet de dir quins candidats es poden presentar...
Però tu creus... Perdona, Guillem, sinceritat, si us plau, o sigui, perquè sé que amb tu m'ho diràs, però al davant d'aquests escenaris que hi ha ara mateix, ja saps com som, que sempre que volem...
Sí.
Quin creus tu que té més pes ara mateix?
Aviam, jo no veig a la ciutadania per anar amb una repetició electoral, i crec que tant Puigdemont ho va descartar-ho, com també ho va descartar-ho Illa, com també Pere Aragonès ha dit que la posició d'Esquerra seria fer oposició en aquest sentit.
Sí.
Clar, el fet de fer oposició significa diferents maneres. Vull dir, també pensem que Aragonès ha dimitit, per tant veurem si es mantindria aquesta línia. Però si es manté aquesta línia, podem trobar una cosa, i és que fer oposició es pot fer oposició fent un no a tot, en aquest sentit. No a la investidura d'Illa, no al suport amb les Esquerra, no amb pacte independentista, en aquest sentit, alineat amb Junts. Per tant, sí que aniríem a unes noves eleccions. A no ser que hi hagi un pacte estrany de PSC, PP, Vox, com deia Vidal Quadras l'altre dia, però en aquest cas que pugui haver-hi si és estrany, si anem a repetició electoral, en aquest sentit, seria una situació del 13 d'octubre. Si no hi anem perquè això, la percepció que pot haver-hi és que ningú vol anar a eleccions de nou, perquè ningú crec que el resultat canviï molt si es va de noves eleccions, i crec que també es conscient el fet dels tempos de la llei d'amnistia, vull dir, el fet de que si s'aplica la llei d'amnistia, Puigdemont es trobarà en la mateixa situació, Junqueras es trobarà en la mateixa situació, Rubén Wagensberg es trobarà en la mateixa situació, per tant, no canviaria, a nivell de context, no canviaria res, canviarien els lideratges, això pot condicionar un escó o dos escons amunt i avall, però no crec que hi hagi...
En Porcells estaríem parlant i parlant i parlant i parlant, però clar, se'ns acaba el temps i volem parlar també... Deixa'm treure't només rapidíssimament l'opinió que tens de del pas al costat que ha fet, Pere Aragonès.
Trobo que ha sigut una decisió valenta i en aquest sentit...
No estem acostumats
a que hi hagi aquest tipus de decisió. No estem acostumats al mateix temps que sortís i digués hem perdut. També trobo que això no ho havíem vist mai. La cosa molt prou diu... Julio Anguita també va reconèixer la seva...
Sí.
Clar, ens hem de remuntar.
Fa
molt, en aquest sentit. Però és en aquest sentit, de dir, no és una cosa que passi sovint que el president de la Generalitat, davant dels mals resultats, faci un pas al costat. De fet, decideix de no agafar ni l'acte. És a dir, deixo de ser president de la Generalitat. Deixar de ser president de la Generalitat i veus els mals resultats, no puc seguir sent diputat en aquest sentit, cosa que també eleva el pes de la cambra, que trobo en aquest sentit que està bé, i per altra banda trobo que no sabem si també s'ha de llegir en un sentit d'exemple. És a dir, jo he plegat, aviam qui més plega més després que jo.
Perquè tu que ho saps tot. Dintre d'Esquerra... No. Sí, home, sí. Què està passant, Esquerra? Perquè sí que hi ha un grup d'Esquerra que estan demanant un canvi, no?, radical.
Està havent diferents posicionaments. De fet, per les pròpies xarxes socials es pot veure que diferents quadres d'Esquerra i diferents partits d'Esquerra estan tenint diferents posicionaments, però és lògic, és un partit amb molta militància, és un partit que té molt de vot, que toca amb molts factors, i tant com reflectia les enquestes, crec que va ser el CEO, en aquest sentit, hi ha una part de la militància que està a favor de pactar un tripartit, gent que està a favor de l'abstenció i gent que està a favor de fer oposició dura al PSC. Jo crec que aquí serà el partit que internament haurà de valorar-ho, és a dir, el fet que es demani tant un congrés, tant Pere Aragonès que ho demanava, tant avui l'escrit que ha fet Oriol Junqueras que també l'ha publicat, també demana un congrés i una revisió. Vull dir, crec que la mentalitat dintre del partit és de parlar-ho, de veiem quina és la nostra posició, el mateix que pot passar amb Junts i el mateix que pot passar dintre del PSC, de dir quines concessions estem pensant de fer, fins quin punt creiem que realment, tal com deia, crec que era Lola García de la Bola Vanguardia, de dir fins a quin punt Puigdemont es pot considerar que ha guanyat tot i pujar, perquè es troba que tampoc pot tornar, tampoc pot ser investit, i fins a quin punt pot veure que la gent li ha fet confiança en el fet de dir no suma prou per ser president, l'independentisme tampoc suma. Per tant, són diferents factors que s'han de valorar. Jo crec que tots els partits aquí s'han de seure, abans de seguir llançant diferents declaracions, s'han de seure internament, saber quina posició volen destacar i, sobretot, parlar-ho. S'ha de parlar. I tant com surten els números, tindrem una legislatura. Si surt endavant a la investidura d'Illa, perquè de moment és l'únic que pot tenir cert número en aquest sentit, perquè el bloc independentista en suma, per tant, seria Salvador Illa qui té més números de sortir endavant elegit, veurem també la legislatura com es desenvolupa, perquè necessitarà tota l'estona un suport de tres forces per tenir endavant qualsevol pacte i qualsevol cosa que vulgui fer.
Bueno, doncs veurem, a veure, els propers dies, pròxims dies. Deixa'm dir-te una cosa, perquè, Gregoita, hi ha 10 minuts i ens situem al punt de les 4. Robatori o sabotatge? Perquè, a veure, també déu-n'hi-do, estem parlant del que va passar diumenge, sí, dia de les votacions, quan un incendi va deixar fora de servei tota la xarxa ferroviària catalana, que necessitarà 2 mesos i 15 milions d'euros per recuperar la normalitat. Declaracions d'Òscar Puente ahir, que manté que el robatori de cable de coure de la matinada de diumenge a l'estació de Montcada i Forcació, i que això, doncs, va crear un col·lapse. Tota la rodalia es podria tractar-se d'un sabotatge, no? Però una mica el resum és que li passava la pilota als Mossos d'Esquadra.
Sí, aquest fet ja va existir fa uns anys, amb una situació de robatori de cable amb la xarxa de l'AVE, que també el Ministeri d'Interior i la Generalitat es van estar passant la culpabilitat entre qui era responsable, si ho era ADIF o eren els Mossos. Vull dir, aquest debat sembla una repetició del que vam veure fa uns anys, amb el tema de l'AVE, i en aquell moment es va donar la raó als Mossos, de dir, una cosa és la infraestructura d'ADIF, que en primera instància són ells qui han de vetllar pel seu funcionament, per la seva seguretat, per les diferents mesures que pugui prendre per tal de que no pugui succeir més, tal com apuntava, crec que ha sigut aquest matí, als matins, el director de la policia, el director dels Mossos ho afirmava, de dir, som en una situació de que els Mossos han ampliat un 240% el que són les patrulles en aquest sentit dels robatoris del coure per tal d'aturar-ho. Llavors, clar, llavors que no hi ha hagut una inacció de la Generalitat, com deia el ministre, no hi ha hagut una voluntarietat de negligència en aquest sentit, com també apuntava el ministre, i les declaracions jo crec que es troben també dintre del que és aquest marc de la legislatura, de dir, d'intentar pressionar també el que poden ser els diferents acords, els diferents factors, el fet de que la ciutadania també es mobilitzi per tal de donar suport a un canvi de govern, de dir, oh, aquesta gent no sap vigilar-nos o no sap protegir-nos en aquest sentit. També crec que tot això forma part de la mateixa campanya. Recordem que fa uns anys, com bé deia, amb un cas similar d'un robatori d'infraestructura en el cas de l'AVE, el Tribunal va donar suport a la Generalitat. A la Generalitat va, deia que la versió no era competència de la Generalitat, perquè el robatori s'havia fet dintre del que eren les competències de l'Estat. Per tant, aquí ja ens podem trobar amb aquest precedent.
No para de caure's amb el tap. No entenc què estic fent.
És una cosa molt dramàtica. No, ha desaparegut el tap. S'ha perdut. Ha fugit. El tap ha fugit.
Cap a on ha anat el tap?
Cap on ha anat el tap?
Ja el tinc.
Perfecte.
Escolta'm...
Magnífic.
Va, Eurovisió.
Sí.
Anem-hi, va.
L'altre gran tema.
Home, per favor. Puja-la, Paula, puja-la. I que és maca, eh?
És preciós, aquest tema.
Vas veure o no?
Sí.
Què vas estar més pendent, d'Eurovisió o de les eleccions?
Vaig estar pendent d'Eurovisió perquè era bàsicament el dissabte a la nit. He de dir que no vaig empalmar una cosa amb l'altra, perquè si no, no hagués sigut persona al moment del recompte electoral. Però sí que és veritat que vaig estar seguint Eurovisió, també les repercussions a les xarxes, les declaracions de diferents països, i l'última és la del comissari de Vida Europea, Margarita Xinas, que diu que s'enfrontarà al tribunal de l'Eurovisió.
Però què ha passat? Explica'ns-ho, això. Perquè, clar, s'està tenint unes... O sigui, pot ser dels festivals més polèmics, no?, arran de tot el que està passant a Israel, eh?
Sí, és a dir, aquí tenim diferents factors. I trobo que l'Eurovisió també defineix molt la política europea i fins a quin punt el paper de la Unió Europea és important. Tot i que l'Eurovisió com a tal no està vinculat amb la Unió Europea, perquè és un certamen que organitza diferents televisions, inclús europees, no de comunitàries, sinó també participa Israel, podria participar Turquia, Azerbaijan també ha participat algunes vegades, vull dir, Austràlia, ens trobem casos de països que no formen part de la Unió Europea ni formen part d'Europa que participen, en aquest sentit, perquè és tot de drets televisius, etc. Sí que és veritat que aquest any hi ha hagut polèmica, no només per la desqualificació de Països Baixos, que és la primera vegada que apareix...
En l'últim moment, no?
En l'últim moment, poques hores
se
abans...
Se sap què va passar o no?
Ja està sota investigació policial.
Sí.
En principi, la televisió pública neerlandesa va defensar que es tractava d'una calúmnia contra ell i que una censura. Que això també, déu-n'hi-do el posicionament, és a dir, hi ha una investigació pel mig i emeten aquesta contundència, no?, de que han sigut quasi cessats de manera inexplicable i de manera irrespectuosa del certamen. I al mateix temps també tenim la polèmica que va haver-hi amb la cantant d'Irlanda, amb la de Portugal, les ungles pintades amb la bandera de Palestina que es van veure a la emissió en directe i després es van censurar a xarxes. Va dir, tenim tot un seguit de coses que, déu-n'hi-do, i la part més important jo trobo que és la censura de la bandera de la Unió Europea dintre del certamen.
És que jo això m'ho has explicat abans i no m'ho creia.
Sí, es va prohibir com a bandera política per evitar d'evitar les banderes de Palestina o de qualsevol reivindicació per a Palestina, etc.
Sí.
Es van vetar les banderes de caire polític, com fan sempre.
Sí.
L'únic que aquest any el certamen va decidir, l'organització del certamen va decidir que la bandera europea es considerava bandera política perquè es podia fer servir per anar contra la cantant d'Israel i de suport al cantant de Països Baixos. Llavors es va prohibir portar la bandera de la Unió Europea i això ha provocat la reacció d'un comissari de la Unió Europea, com és Margarit Ixinas, de dir, demanarem explicacions. Ahir el portaveu va dir que... Un dels portaveus va dir que hi hauria una reunió tensa i s'esperava llarga amb les autoritats del certamen sobre per què veten un símbol com és la bandera de la Unió Europea, que és un símbol oficial dintre dels estats membres i, per tant, té el mateix estatus que una bandera nacional. Per tant, veiem que la cosa no només és una cosa del certamen, sinó que també ha transcendit a la part política. I crec que és un debat bastant important, també.
Guillem, ara el Ferran m'ho deia, diu, però clar, en principi no totes, ara estava fent com la repassada, però les banderes són polítiques.
Totes?
Clar.
Tota bandera és política, tota bandera es pot fer servir com a reclam polític. Per exemple, la gent que fa bandera, servir la bandera d'Israel per donar suport a l'ofensiva israeliana sobre Gaza, per donar suport al govern israelià, hi ha gent que la té perquè és israeliana i no té res a veure, i està en contra del govern i està en contra... Vull dir, tota bandera se li pot donar el caràcter polític que es vulgui, que es vulgui donar. En el cas d'aquí, per exemple, la bandera espanyola, la bandera catalana, ho hem vist constantment durant 10 anys de procés. Vull dir, tot depèn de la connotació que li vulguis donar. Aleshores, clar, que ara hi hagi aquest debat sobre si la bandera europea és un símbol polític o no, davant d'un dels moments televisius més vistos dintre del que és l'any, també obre un altre meló, que és fins a quin punt la Unió Europea ha de permetre determinades actituds, com la del certamen d'Eurovisió, o fins a quin punt la bandera de la Unió Europea s'ha de reivindicar més. De fet, el posicionament de Xerines anava en el sentit de s'ha de reivindicar que som europeus i que ens sentim europeus. I, de fet, de portes a les eleccions europees del dia 9 de juny,
clar,
vull dir, és el fet aquest, no?, de dir... I llavors, clar, un certamen que en principi és un concurs musical, en aquest sentit, ha pres una dimensió política enorme. O sigui, el fet del suport a Irlanda, a la cantant d'Irlanda, perquè es va mostrar crítica amb l'actuació d'Israel, després amb el fet del desqualificament de Països Baixos, diuen que... Primer van dir un enfrontament amb la delegació israeliana, va ser un bulo, després es va veure que era un enfrontament amb un dels càmeres del certamen. Per tant, també veiem que hi ha aquí una campanya de desinformació al darrere, amb alguns aspectes, també de tensionar, vull dir, Països Baixos va respondre, les autoritats de Països Baixos van respondre, s'ha parlat ja la part política, en aquest sentit.
Sí, 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 clar, és que tot el que estàs dient és que és polític i estem deixant de banda la...
És polític, o sigui, es va convertir en una espècie de certamen
polític.
I, escolta,
i Espanya, ha sortit el ministre Urtasun.
Ha sortit el ministre Urtasun també a polititzar, sí, en aquest sentit.
Recriminant que Espanya no es presentés...
És un dels membres que més aporta dintre del que és el certamen, és un dels grans cinc, per tant, té pas directe a la final.
Mm-hmm. T'agrada? Et va agradar Suïssa o no?
Em va agradar Suïssa, jo preferia que guanyés Croàcia.
Croàcia?
Baby Lasagna. Volia que guanyés.
Igual que la Paula?
Volia que guanyés Baby Lasagna.
Ai, jo volia Croàcia, era jo, és veritat.
Volia que guanyés Baby Lasagna, de fet.
Baby Lasagna, és veritat.
Hauria sigut molt important per el que seria de que l'Est d'Europa organitzés un certamen.
Home.
D'aquest tipus. A més, era dels pocs països, juntament amb Sèrbia, que va cantar una cançó bastant maca sobre la flor nacional de...
Aus, què vols?
De Sèrbia.
Mira, fem una cosa, Guillem, gràcies per aquesta repassada, aquests contrastos que us hem ofert al Fabricació. Anem a fer una repassada als principals titulars amb la Sandra. Ara tornem.